Ràdio Estel.
Les que se sumaran al recurs al Tribunal Constitucional pretenen que el sistema educatiu català continuï sent com és ara. Convergència i Unió, Esquerra, el PSC, Iniciativa i la CUP, juntament amb una representació del Consell Escolar de Catalunya, van escenificar la unitat d'acció contra la reforma educativa del Partit Popular. Tot i que la Generalitat ha destacat que l'objectiu de la cimera ha arribat a bon port, alguns partits, sobretot el PSC, Iniciativa i la CUP, també van qüestionar la feina del govern català. Van demanar acabar amb les retallades i que es prohibeixi, per exemple, subvencionar les escoles que separen l'alumnat per sexe i destinar més recursos a beques de menjador.
El paquet d'esmenes que el govern ha posat damunt la taula busca modificar 12 articles i també una disposició addicional de la LOMCE que fa referència a l'ensenyament del català al currículum escolar i també la distribució de competències i modalitats d'avaluació, entre d'altres aspectes. Així, per exemple, consideren que quan es tracta de l'ús de la llengua pròpia o cooficial com a llengua vehicular del sistema educatiu, les referències seran els respectius estatuts d'autonomia de les lleis d'educació.
Les esmenes pretenen que hi continuï havent immersió en català i que la Llei d'Educació de Catalunya sigui el marc de referència del sistema en contra del que determina aquest projecte de llei educativa del govern espanyol que pretén que el castellà també sigui vehicular.
Per evitar suspicàcies, el text recull que els alumnes hauran de tenir el predomini de les dues llengües cooficials en acabar l'educació obligatòria. També planteja que els alumnes no hagin de triar entre batxillerat i formació professional a quart d'ESO i que a l'hora de definir el currículum escolar el Ministeri continuï decidint el 55% del contingut i la resta sigui competència autonòmica.
L'acord de mínims entre tots els grups polítics que van participar ahir en la cimera contra la llei Wert es refereix a articles que regulen les avaluacions, la diversificació de titulacions, els currículums i la llengua.
L'objectiu és demanar que es respecti l'Estatut i la Llei d'Educació de Catalunya i, en conseqüència, l'actual model d'immersió en català. En aquesta estratègia comuna, però, també hi ha matisos, sobretot per les crítiques del PSC, Iniciativa i la CUP a l'acció del govern.
Per cert que, com dèiem en començar el programa, el líder socialista Pere Navarro i el d'Iniciativa Joan Herrera van carregar contra la nova situació de la classe de religió en aquesta llei i van criticar que l'Església sigui present a través d'aquesta matèria a les escoles, així com el que qualifiquen d'influència de la jerarquia eclesiàstica en aquesta llei. I sobre la mateixa reforma polèmica també es va pronunciar ahir el conseller de la Presidència i portaveu del govern català, Francesc Homs, que va assegurar abans de la cimera que no descarten des de l'executiu desobedir i la nova llei d'educació del govern espanyol.
Nosaltres no podem descartar cap hipòtesi, perquè aquesta és una ofensiva en tota regla i en dimensions històriques del que ha estat un dels tresors que hem construït entre tots i moltíssima gent de procedència i signe diferent que tenim a Catalunya, que és un model de convivència i d'escola catalana que, a més, dona uns resultats que es poden contrastar i que són coneguts.
L'executiu d'Artur Mas critica sobretot el fet que la nova llei obligui a la Generalitat a pagar l'escolarització privada a les famílies que demanin el castellà com a llengua vehicular.
Altres notícies de casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un agent de la policia local de Girona de baixa com a presumpte autor de la mort de la seva cunyada de 38 anys. Es tracta d'un home de 52 anys, veí de Vilablareix, que també hauria ferit de gravetat, segons sembla, la seva dona.
Doncs sí, el presumpte agressor del crim hauria matat la dona del seu germà tallant-li el coll i després va ferir amb arma blanca la seva pròpia dona. Els Mossos han detingut el presumpte autor del crim a l'Hospital de Santa Caterina a Salt, on ell mateix havia portat la seva dona ferida. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies d'aquest crim.
L'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir el cas de l'accident de tren de Castelldefels la nit de Sant Joan de l'any 2010. Un sinistre en què, recordem-ho, van morir 12 persones i una vintena més van quedar ferides.
El tribunal estima parcialment un dels recursos dels familiars i ordena que es citi a declarar els pèrits que van signar els diferents informes tècnics que es van incloure en el sumari d'aquest cas. Un cop realitzat aquest tràmit, la jutge instructora podrà ordenar de nou, volíem dir, l'arxiu o continuar la investigació.
La coordinadora d'infermeria del geriàtric La Caritat d'Olot va declarar ahir en el segon dia de judici contra el zelador del centre, acusat de matar 11 avis dels quals tenia cura, que Joan Vila era un treballador exemplar.
I per aquest motiu mai van sospitar res estrany en el seu comportament, que el fes sospitar, com dèiem, que havia matat alguns interns. La coordinadora va assegurar al jurat que tothom li tenia molta estima perquè tractava molt bé els ancians i fins i tot, quan moria una víctima, es quedava entre una i dues hores més fora d'horari, ajudaven el que fos necessari, segons va declarar. En qualsevol cas, van explicar que tots els treballadors tenien accés lliure a la infermeria i que no hi havia control sobre els medicaments.
I les Terres de l'Ebre han estat declarades reserva de la biosfera. El Comitè Internacional del Programa Home i Biosfera de la UNESCO ho va decidir ahir en el debat d'inclusió de nous espais en aquesta categoria.
De fet, les Terres de l'Ebre, amb el Delta com a principal atractiu, ja tenien la recomanació del comitè i, per tant, s'esperava la decisió favorable. Es tracta d'una zona d'unes 368.000 hectàrees de superfície que compta amb una població de 190.000 habitants i abraça el Delta i la conca de l'Ebre, el riu més cabalós de la península. L'any passat la candidatura va ser rebutjada perquè comprenia l'espai d'influència de la central nuclear d'Ascó. Per això aquesta vegada la candidatura ha exclòs aquesta àrea. Ara es creu que la distinció donarà un impuls als productes i al sector turístic d'aquesta zona.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va clausurar ahir a París un fòrum on els ministres d'Economia i Ocupació de França i Alemanya van debatre sobre el problema de l'atur juvenil a Europa.
Aquesta és la primera de les tres jornades que es faran per intentar pactar un pla que pot incloure crèdits amb condicions especials per a les empreses que contractin joves a través del Banc Europeu d'Inversions. L'objectiu és mobilitzar 60.000 milions d'euros. Després d'aquest acte, Rajoy es va reunir ahir al Palau de l'Elisi amb el seu homòleg francès, François Hollande, que li va transmetre el seu suport per portar al Consell Europeu d'aquest mes de juny un conjunt de propostes contra l'atur juvenil. La primera d'elles és la creació d'un mecanisme temporal perquè les bonificacions en les cotitzacions socials per la contractació de joves que suposen una pèrdua d'ingressos de l'Estat no computin per al compliment de l'objectiu de dèficit. Segons fonts de l'executiu, aquestes bonificacions podria costar l'executiu entre 2.500 i 3.000 milions d'euros. A més, Rajoy proposa la utilització accelerada dels recursos que ha posat sobre la taula la Unió Europea per facilitar la contractació dels joves.
Mentrestant, la Comissió Europea emetrà avui el seu veredicte sobre els plans de reformes i ajustaments del govern espanyol i imposarà sobre l'executiu de Rajoy una sèrie de deures, novament, a canvi dels 2 anys de marge que li donarà per reduir el dèficit.
El govern espanyol s'ha mostrat d'aquesta manera convençut que la revisió de la reforma comportarà un resultat positiu i ha assegurat que no farà modificacions. La Comissió Europea, de la seva banda, també ha considerat que encara hi ha marge per limitar més l'IVA reduït o augmentar les tasques de determinats productes que gaudiran d'aquest tractament fiscal, incrementar també els impostos mediambientals i fer front al dèficit tarifari, a més de garantir la sostenibilitat de la seguretat social mitjançant la reforma de les pensions, entre d'altres qüestions.
Precisament el dèficit de l'Estat espanyol és notícia perquè ahir vam saber que ha augmentat a l'abril de gairebé 8.000 milions d'euros i supera ja els 25.000 milions, segons les últimes dades de comptabilitat corresponents a aquest any 2013, facilitades pel Ministeri d'Hisenda.
Això representa el 2,38% del producte interior brut, un 1% més que el registrat en el mateix període. La xifra resulta d'obtenir uns ingressos de prop de 31.000 milions d'euros i tenir unes despeses de 56.000. En relació amb l'abril de l'any passat, les despeses financeres, com el pagament d'interessos, van créixer fins als 12.500 milions. Això inclou les transferències a la Seguretat Social i també les transferències als organismes autònoms, sobretot el Servei Públic de Treball Estatal. L'Estat va tenir més despeses i, en canvi, va caure la recaptació dels principals impostos, a destacar sobretot l'impost de societats.
I acabem de saber, d'altra banda, que la policia espanyola, en una operació conjunta amb els Estats Units, ha detingut a l'aeroport de Madrid-Barajas el fundador i número 2 de Liberty Reserve, una entitat dedicada al pagament electrònic que està acusada de blanquejar més de 6.000 milions de dòlars provinents del frau financer, la pirateria informàtica, el tràfic de drogues i la pornografia infantil. 5 minuts i serà un quart de nou. Rússia ha denunciat que la decisió de la Unió Europea de no renovar un embargament d'armes sobre Síria minarà les possibilitats d'èxit de les converses de pau que Moscou i Washington miren d'organitzar.
Rússia ha reformat la venda de bateries de míssils antiaeris S-300 a Síria i els ha presentat com un factor de contenció contra una possible ingerència externa al país àrab. La Unió Europea ha rebutjat les crítiques russes i diu que fa tot el que està al seu abast per donar suport a la iniciativa de pau impulsada per Moscou i Washington, i ha recordat també que per ara no es lliurarà cap armament. Tot i això, l'oposició siriana ha donat la benvinguda a la decisió europea. El portaveu de la Comandància Suprema del rebel Exèrcit Lliure Sirià s'ha felicitat per la decisió de la Unió Europea, però ha lamentat que no s'hagués pres fa mesos. Pel contrari, Israel ha mostrat la seva preocupació per la decisió russa.
Un dels dos presumptes autors de la mort d'un soldat britànic a ganivetades dimecres passat a Londres ha estat donat d'alta de l'hospital, tot i que continua sota custòdia policial per ser interrogat.
El jove de 22 anys va ser, recordem, un dels dos homes que la policia va detenir després de disparar contra el soldat Lee Rigby en un carrer de Woolwich, al sud-est de Londres, a plena llum del dia. L'atac va commocionar el Regne Unit després que un dels sospitosos fos filmat per vianants amb les mans ensangonades empunyant un matxet.
Després de fugar-se de la presó i de 6 setmanes, el cèlebre Redon Fight ha estat detingut a les 3 de la matinada d'avui en una casa de Pontault-Combault, als afores de París, segons ha anunciat el Ministeri Francès de l'Interior.
Es tracta d'un dels enemics número 1 de França, un atracador de furgons blindats, sospitós de l'assassinat i buscat per la Interpol en 190 països. Com dèiem, s'amagava en un poble de 30.000 habitants, 25 quilòmetres a l'est de la capital francesa, i va ser detingut en companyia d'un còmplice amb el qual vivia des de feia diversos anys. Complia una pena de 18 anys de presó després que el 2009 el van posar en llibertat per bona conducta i arrepentiment i ser detingut novament l'any 2011 per infringir les regles de la condicional.
I dos agregats militars de l'ambaixada dels Estats Units a Veneçuela han resultat ferits de bala en un incident a l'est de Caracas, segons acaba d'informar la policia veneçolana. Els fets van passar ahir després d'una discussió en una discoteca en el soterrani d'un centre comercial. Les vides d'aquests funcionaris nord-americans, però, no corren perill.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça Rigel no vol fer vacances encara. En un últim quart fantàstic, els de Xavi Pascual van superar el tercer i definitiu partit dels quarts de final pel títol de la Lliga ACB i es van desfer d'un Uxue Bilbao Bàsquet molt incòmode, 79-70.
Els bascos van plantar cara, però van acabar cedint a l'encert ofensiu dels catalans en l'últim tram del partit. L'Herbalife Gran Canària va donar la sorpresa a la pista de Laboral Cutxa i es va imposar per la seva banda per 66-72. Aquest resultat fa que els de Pedro Martínez siguin el rival del Barça Rigel a les semifinals. També va saltar la sorpresa a València. El CAI Saragossa va guanyar els locals per 77-83 i jugarà contra el Real Madrid a les semifinals.
Per cert, que el Gran Canària ha guanyat el Barça els dos partits de la Lliga regular. Això el converteix en un rival, segons els jugadors, complicat. Semifinals, doncs, Barça-Gran Canària i Real Madrid-CAI de Saragossa pel títol de la Lliga de Bàsquet. I moviments de mercat en el Barça. És a Barcelona Emir Suleimanovic per passar-li revisió mèdica i tot sembla indicar que el seu fitxatge per l'equip de bàsquet és qüestió d'hores. Suleimanovic, un jugador bosnià de 17 anys amb passaport finlandès, és una de les perles del bàsquet europeu. Deixem ara el bàsquet, això sí, i parlem de futbol. Un jutjat de Sevilla ha obert un procediment abreujat contra el tècnic Manel Comas per presumptes delictes continuats d'abús sexual a dues noies quan l'any 2008 era entrenador del Cajasol.
Un jutjat d'instrucció número 5 de la capital andalusa afirma que les declaracions de les dues noies discapacitades psíquiques tenen un alt grau de versemblança. Cap de totes dues, però, va denunciar aquest cas. Manel Comas, admès que coneix les dues dues noies i que els va entregar diners.
Evidentment parlàvem encara de bàsquet. Ara sí, parlem de futbol, perquè l'endemà de signar un precontracte amb el Barça, Neymar ha viatjat a Rio de Janeiro, on ha protagonitzat un nou acte publicitari.
El davanter brasiler ha presentat les botes que estrenarà la Copa Confederacions i que utilitzarà la temporada vinent al Camp Nou. Dilluns que ve ja les portarà a l'estadi Blaugrana, on el presentaran oficialment davant de l'afició en un acte multitudinari. Neymar ja es va concentrar ahir amb la resta d'internacionals brasilers en un hotel, com dèiem, de Rio de Janeiro. El primer amistós serà aquest mateix diumenge en l'estrena del nou Maracanà contra Anglaterra.
I per la seva banda, Adriano va signar la renovació del seu contracte amb el Barça fins al 2017. A banda del jugador i del seu representant, van assistir a l'acte el president Sandro Rosell, el vicepresident esportiu Josep Maria Bartomeu i el director esportiu Andoni Zubizarreta.
I acabem parlant de tenis, perquè la pluja que va obligar a ajornar 14 partits va marcar la jornada d'ahir dimarts a Roland Garros. En el partit més destacat, Djokovic va eliminar el belga Goffin en 3 sets. El serbi, que busca el seu primer títol a París, va suar molt i se les haurà, per tant, en segona ronda contra l'argentí Pella.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'actualitat d'aquest dimecres. El Papa Francesc va rebre ahir la motxilla de pelegrí per a la Jornada Mundial de la Joventut Rio de Janeiro 2013, que es farà a la ciutat brasilera del 23 al 28 de juliol. El comitè organitzador local d'aquesta jornada, encapçalat per l'arcabisbe Orani Tempesta, va ser ahir al Vaticà per decidir els últims detalls de la preparació d'aquesta jornada, d'aquest gran esdeveniment. El comitè organitzador va ser rebut pel Sant Pare en una trobada qualificada de cordial i que va durar mitja hora. El pontífex va parlar en espanyol i els brasilers en portuguès. Van aconseguir, això sí, entendre's perfectament. Li van donar, a més, les samarretes i altres objectes que van a la motxilla, com ara un CD amb les diverses músiques per a la missa i els actes de la Jornada Mundial de la Joventut. Una imatge de Crist Redemptor, un símbol religiós que identifica la ciutat de Rio i tot el país, el Brasil, va formar part també dels materials que es van lliurar al Papa Francesc, juntament amb cartes, agraïments i el diari de la diòcesi de Rio. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el front català contra la llei Wert, es trasllada al Congrés. El periòdico Front Comú, també referint-se a la cimera en defensa del sistema educatiu català celebrada ahir. El Punt Avui, unitat bàsica sobre els acords que es van assolir ahir per part de tots els partits, amb l'única excepció del PP i Ciutadans. Diari Ara, Front Antivert, també sobre la cimera, referida a la llei educativa del govern espanyol. El País, Europa, posa en marxa un pla d'emergència per combatre l'atur juvenil. El Mundo, la comissió Gallardón permet al fiscal amenaçar la premsa. I el diari ABC titula Europa, el rescat dels joves, sobre l'atur juvenil, del qual van parlar ahir el president Rajoy i el president francès François Hollande. I la Razón titula sobre els socialistes catalans, que segons aquest diari estan en una situació de crisi interna, titula Navarro expulsarà els rebels que votin el pacte nacional d'Artur Mas. Avui tenim moltes entrevistes interessants. A les 9 i pocs minuts parlarem amb la cantant Maria del Mar Bonet, que se suma al centenari d'un important poeta mallorquí. També, després dels serveis que tindrem ara, parlarem d'educació de la llei Wert amb el president del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica de Catalunya, el CIERC, Pere Micaló.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Una Coca-Cola és molt millor...
Amb un preu i per millor. Paquet de 24 llaunes normal, light o zero, només 13,29 euros a Hipercor.
I en comprar un paquet, regal de 6 llaunes més sense cafeïna. Oferta vàlida només a la península.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'aturades en principi habituals en aquesta xarxa viària. En general no sembla un matí excessivament complicat. Sí que les rondes, per exemple, van carregades. És Serra, en sentit Llobregat, la ronda de dalt, entre Horta, Sant Gervasi, ronda litoral... Fòrum Barceloneta. Pel que fa a la resta de vies, poca cosa. Autovia A2, potser encara lenta amb aturades, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts o la B23, també amb trams de retencions entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables. Així ho indicant les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, del Rabanà. I per als que vulgueu assistir als concerts d'Alejandro Sanz, avui i demà Transports Metropolitans de Barcelona reforça la línia 150 de bus i habilita un servei especial d'autobusos de baixada entre el Palau Sant Jordi i la plaça Espanya. Recordeu que el metro funciona fins a la mitjanit. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Després dels ruixats d'ahir que van afectar sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també algunes des de Barcelona i que van arribar a deixar entre 5 i 25 litres per metre quadrat, doncs avui esperem una jornada molt similar. És a dir, hores d'ara el cel està força serè en general, tot i que hi ha restes de núvols cap a punts de l'Alt Pirineu, també litoral i prelitoral, fins i tot també alguns petits ruixats cap a les comarques del litoral de Barcelona i sud de la Costa Brava. Doncs el que dèiem, avui de nou es tornant a repetir aquest ruixats que en aquest sector del sud de la Costa Brava i litoral de Barcelona es podrien o podrien persistir en gran part d'aquesta jornada, però de forma força intermitent. A la resta, el que dèiem, comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu, a partir de mig matí, migdia aproximadament, doncs es creixeran de nou les nuvolades i donaran lloc a ruixats que localment, a l'interior de les comarques de Girona i nord de les de Barcelona, podran ser localment forts, acompanyats també de tempesta o fins i tot de calamarsa. A la resta, el que dèiem, com més cap a ponent i més al sud, predomini de l'ambient assolellat. També cal destacar el vent, un vent de l'oest que bufarà fort amb ratxes al voltant de 50-60 km per hora a les comarques de la meitat sud del país, però sobretot a l'extrem sud i a les comarques de Tarragona i sud de les de Barcelona. Les temperatures avui seran una miqueta més baixes. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Tots els partits polítics catalans amb representació parlamentària, amb l'única excepció del PP i Ciutadans, acompanyats per la cúpula del Consell Escolar de Catalunya, van acordar ahir al vespre fer front comú contra el projecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, la LOMCE, aprovada ara fa uns dies pel govern espanyol. La consellera Irene Rigau va confirmar que si el text s'aprova com està ara, després del tràmit al Congrés i al Senat, la Generalitat el recorrerà davant el Tribunal Constitucional. El tema de les competències de la Generalitat, algunes qüestions sobre el currículum i les autonomies del centre i també l'assignatura de religió amb la seva nova configuració van ser molt presents en les crítiques amb un atac molt dur del PSC Iniciativa a la classe de religió catòlica. Avui volem valorar aquest projecte de la Llei Wert i l'actuació que hi haurà des de Catalunya amb el director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica, el CIERC, Pere Micaló, també delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona. Ens escolta ja des de l'estudi del Bisbat de Girona. Senyor Pere Micaló, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Si li demano una valoració general d'aquest projecte de la Llei Wert, suposo que seria difícil contestar ràpid, però quina és la valoració que és l'organisme que coordina la religió catòlica a l'Església Catalana dona sobre aquest projecte?
A veure, si és una valoració global general, és una llei, en principi, penso, amb poc suport parlamentari. Per tant, hi ha el perill de que sigui una llei molt fràgil. Llavors, la segona qüestió és una llei també amb poc suport social, almenys en alguns llocs, doncs també és un altre dels perills. I potser la tercera qüestió més de fons és que és una llei doncs, molt ideològica. Llavors, davant d'això, una llei que preocupa.
Llei ideològica, per exemple, perquè imposa una filosofia recentralitzadora, envaeix competències, pel tema de la llengua catalana, també es refereix vostè?
Sí, també. A veure, jo penso que de la llei aquesta se podrien fer tres lectures. Una seria la lectura més pedagògica, l'altra la lectura més social i una lectura doncs, més política. Normalment en els mitjans doncs, les que surten més és la lectura social i la lectura política. La lectura pedagògica es fa en funció de les altres dues, diria. Però diria, jo penso que no podem destriar una de l'altra. Han de ser la lectura que anem de fer de la llei ha de ser global. I en aquest sentit, jo em fixaria, potser per de formació professional, a més en els aspectes més pedagògics. Els altres no els puc obviar, evidentment. Si la Generalitat doncs, se sent doncs, que les competències no són les que haurien de ser o que se'ls trepitgen competències en el tema, sobretot de l'avaluació, el tema del currículum, el tema de la llengua, la centralització, és una lectura, jo la deixo en el marc polític, que no vol dir que no sigui important ni molt menys, però la centro en aquest marc. Després, la lectura social, evidentment, ens hem d'assemblar als països d'Europa. Hi ha tot un paràgraf en el preàmbul de l'OMCE doncs, que cita diversos països europeus, molts europeus i no europeus, doncs, que estan en aquest moment en procés de revisió dels seus sistemes educatius. I llavors, els principis per als quals es modifica el sistema educatiu, que estan en els punts doncs, de l'inici de la llei, bé, són 14 motius per als quals doncs, justifiquen aquesta normativa i són motius, en aquest cas, doncs, alguns doncs, amb una càrrega ideològica doncs, important. És a dir, ens podem emmirallar amb Europa, però ens hem d'emmirallar amb Europa amb el bo que té Europa, no amb tot el que té Europa.
Senyor Micaló, la classe de religió, la nova assignatura de religió i la seva regulació ha estat motiu de declaracions polítiques i socials molt freqüents aquests últims dies i especialment també ahir, on alguns líders polítics van ser molt durs contra la nova configuració d'aquesta classe de religió catòlica que passa, a diferència de la llei que hi havia vigent fins ara, passa a ser avaluable novament, a tenir una alternativa que ja no és la d'educació per a la ciutadania, sinó una altra també de contingut socioreligiós no confessional i, tot i els elogis que hi ha hagut des de alguns sectors de l'Església en el conjunt de l'Estat espanyol, aquí hi ha una oposició política forta, fins i tot també d'una part de Convergència i Unió, com a mínim. Vostès com ho veuen des del Secretariat per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica?
Bé, a veure, jo opino a nivell personal.
Sí, no, moment, tranquil, sí.
No vull involucrar-hi altres opinions de persones doncs, del CIERC. A veure, jo penso que els comentaris que s'han fet respecte a la classe de religió s'han centrat en dues qüestions. Una, en l'aspecte que sigui avaluable i que la nota compti, O sigui, fins ara era avaluable la qüestió de religió. No, no és que fins ara no ho fos.
Sí, perdó.
L'aspecte és que...
Que compti per a l'expedient global de l'alumne fins a batxillerat, fins sí, a final de secundària, vaja.
Sí, el que passa que, esclar, quan diguem que compti, jo ahir el vespre estava escoltant les declaracions dels diferents partits, doncs després de la cimera i que els comentaris que n'anaven fent, no?, i posaven doncs, de relleu que la classe de religió era avaluable i que comptava. A veure, que era avaluable, sí, d'acord, ja ho era abans, eh? I a més ara comptarà. Home, potser que normalitzem les coses i que si és una assignatura, si ens creiem que és una assignatura, després podem debatre què hi ha al darrere de tot això, però si ens creiem que és una assignatura, doncs, evidentment, ha de ser avaluable. I l'altre aspecte és el tema de l'alternativa. Perdó, que sigui avaluable i que compti, el que cal regular és a quins àmbits comptarà aquesta nota. És a dir, que un alumne tingui una nota de religió, això ara, a hores d'ara, passa. Els alumnes tenen una nota de religió. El que no passa és que aquesta nota d'avaluació compti doncs per beques o compti per promoció o compti en l'expedient acadèmic de l'alumne. El canvi és aquest, és que comptarà en l'expedient acadèmic de l'alumne.
I això, segons vostè, és normalitzar, per tant, és millorar la situació de l'assignatura de religió.
A veure, jo simplement dic que és un canvi. Després ja me definiré, ja ho comentarem si és bo o no. Després ja ho comentarem.
Sí.
En tot cas, deixem...
Amb els membres de la tertúlia, si li sembla.
Per exemple, amb els de la tertúlia.
Sí.
I l'altra qüestió és l'alternativa. L'alternativa a la classe de religió sembla ser que primària, doncs, la religió estarà situada entre les assignatures específiques, concretament doncs, hi haurà unes assignatures específiques dins el sistema de primària, i la religió, diríem, tindrà com a alternativa una assignatura que es diu valors culturals i socials. Aquest és el fet. I a secundària també estarà dins la mateixa franja d'assignatures i el títol de l'alternativa serà valors ètics. És a dir, això no ens canvia massa amb el sistema que teníem ara. O sigui, ja hi havia una alternativa a la classe de religió. La qüestió no és que hi hagi l'alternativa només, sinó que aquesta alternativa s'acompleixi en els centres. Que els centres, doncs, compleixin el que diu la normativa.
I ofereixin aquesta assignatura amb la mateixa dignitat perquè la gent se senti motivada, o els pares i mares, en el cas dels menors, a triar religió o l'alternativa.
Sí.
No a religió o no se sap què.
Clar, no. O sigui, la qüestió és que... bé, ahir sentia unes declaracions d'algú que parlava de que la classe de religió s'aguanta, evidentment, per els acords entre la Santa Seu i l'Estat espanyol. Hi havia qui parlava que eren acords preconstitucionals. Compte, la Constitució és del 78, aquests acords estan ratificats l'any 79. Sí que són dels anys 50, és veritat, però ratificats després de la Constitució.
Sí, sí. La Constitució, a més, recull en l'article 27 aquest mandat de deixar els pares i mares triar lliurement, d'acord amb les pròpies conviccions, l'ensenyament pels seus fills.
Sí. Llavors, jo voldria comentar que les lleis que s'han fet d'ordenació del sistema educatiu, des de les lleis, diríem, no la LODE, és un altre tipus de normativa, totes les lleis que han volgut ordenar el sistema educatiu, doncs no hi ha hagut cap llei que complís el 100% el que està manat en aquests acords. És a dir, ens trobem amb que aquests acords, doncs, una de les coses que diuen és que la religió ha de tenir l'equiparació a qualsevol disciplina fonamental. Mm-hmm. Clar, això, en principi, doncs, ja no s'acompleix. Sí. Comentarem que els acords aquests van estar signats en un moment molt determinat, hi havia soroll de sabres per tots costats, l'any 79, doncs, era un moment, doncs, molt crític i... es varen signar doncs, de la manera que es varen poder, d'acord. Tampoc sóc d'aquells de que s'han de complir el 100% i a ultrança i tot plegat, eh? No. Jo també sóc molt crític amb algunes qüestions en aquest nivell. Uh-huh. Però si tenim, o sigui, si fem la lectura purament, legal, diríem, aquests acords no s'acompleixen. Si fem la lectura legal. Altra cosa és que després, doncs, aquí puguem matisar i puguem
no
arribar
no
a acords.
Sinó, alguns líders proposaven ahir fer el contrari del que diuen aquests acords.
Sí, no, a veure, tothom és, pot opinar el que li
sembli. En democràcia tot és discutible.
En aquest moment també ja he dit que sóc molt crític amb alguns aspectes d'aquests acords referits a l'ensenyament, i probablement, doncs, que si de mi depengués es faria d'una manera molt diferent, però no depèn de mi, això. Ara, sí que si hi ha una normativa, hem d'acceptar que aquesta normativa, doncs, no s'acompleix. Que després l'Església no ha volgut fer més enllà, no, o no ha pogut, o, bueno, això és una altra qüestió. Però que no s'han acomplert, això és cert, i que fins i tot la normativa que hi ha hagut de desenvolupament d'aquestes lleis orgàniques que han regulat l'educació, l'ordenament de l'educació, doncs la normativa tampoc ha complert, doncs, amb el que diuen els acords. Ara, els acords serien molt més radicals, evidentment.
Ara continuarem parlant del tema en general de la llei verda a la tertúlia. De moment, moltes gràcies, Pere Micaló, per aquestes primeres valoracions. Hem parlat amb el director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica de Catalunya, el CIERC, Pere Micaló. No l'acomiadem perquè l'invitem a quedar-se, com ja fa habitualment, un cop al mes a la tertúlia. Molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Aquest diumenge 2 de juny, 6a Fira del Llibre Vell i novetats editorials a Bellprat, Vila del Llibre. Xerrades amb autors, recitals de poesia, contacontes infantils, òpera en directe, intercanvi de punts de llibre, exposicions, el centenari Salvador Espriu i Joana Raspall, servei de bar i restaurant i molt més. Aquest diumenge a Bellprat, 6a Fira del Llibre Vell i novetats editorials, la primera pàgina de 1001 històries. Més informació a amicsdebellprat.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Dos quarts i mig de nou, després d'haver parlat amb Pere Micaló sobre la llei d'educació i les seves possibles conseqüències sobre alguns aspectes d'aquesta llei de l'educació, seguirem parlant del tema, evidentment, en la tertúlia que avui compartim amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, molt bon dia.
També amb l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tots.
Des de l'estudi del Bisbat de Girona tenim l'economista i advocat Josep Maria Noguer. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
I també Pere Micaló, que és el director del Secretariat Interdiocesà per a l'Ensenyament de la Religió Catòlica de Catalunya i delegat d'Ensenyament del Bisbat de Girona. Novament, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, sobre el front comú que els partits catalans representats al Parlament, tots, excepte PP i Ciutadans, van acordar ahir, què destacarien, senyors? Hi ha un front comú, sobretot pel tema de les competències de la Generalitat, el sistema d'immersió lingüística i també alguns aspectes de la classe de religió que es van acordar. tot i que alguns van aprofitar també per denunciar el tema de les retallades ahir, que també és una qüestió molt sensible a la comunitat educativa. Sí, qui vol començar, senyor Noguer, per exemple?
Bé, a veure, el fet de que hi hagi un front comú em sembla molt interessant, i aconseguir el consens en uns punts determinats em sembla necessari i és la manera de tenir força, no?, des de Catalunya, de poder definir unes postures clares. El problema és fins on es vol fer arribar aquest consens. Vull dir que, aprofitant el rebuig que hi ha generalitzat a la Llei Wert per alguns aspectes concrets, que llavors això no serveixi per contraatacar una llei molt ideològica amb tota una altra qüestió fonamentalment ideològica. I m'explico. Dic això perquè veig en els diaris que fan referència a aquesta cimera d'ahir, aquesta trobada, i llavors posen que un aspecte que en principi no crec que sigui objecte de consens absolut, i em refereixo a tota la qüestió de la segregació per sexes en l'ensenyament. Dic això perquè, esclar, d'entrada, què és el que origina tot això? D'entrada, és el gran l'atac a la immersió en català en el sistema educatiu de Catalunya, en el qual jo penso que tots hi estem d'acord i que és fàcil trobar un consens i posar una postura clara. També la qüestió de les competències de la Generalitat. Però hi ha altres aspectes que inclús dins de Catalunya mateix tenen diversitat i que, per tant, no hi ha unanimitat de criteri i que llavors, aprofitant aquesta necessitat de front comú, no es vulguin posar com una cosa sobre la qual estem tots d'acord.
Precisament sobre això de l'educació diferenciada, a la qual es referien alguns partits polítics ahir, no hem entrat en el tema abans amb Pere Micaló, però també van ser molt durs alguns representants de les forces polítiques. Només una dada, evidentment es pot discutir l'educació diferenciada, però té un reconeixement de les Nacions Unides específic com una opció educativa en benefici de l'eficàcia. Després doncs podem discutir si ara la modernitat va més amb l'educació barrejada o no, però vaja, en tot cas si volen comentar a nivell global més que no pas
sí, però no, és veritat, és una possibilitat que més enllà de la ideologia, perquè molta gent l'ha identificat amb una ideologia, podríem dir, una mica carca, és veritat que des del punt de vista educacional, els nens, sobretot quan tenen pues, aquesta edat preadolescent, les nenes estan molt per sobre en quant a maduresa que els nens. Llavors, és una possibilitat.
Sobretot que té un reconeixement, que no és una qüestió religiosa o de l'Opus Dei, com diuen alguns partits polítics o d'altres.
De tota manera, tornant una mica a el que comentava al principi, dèieu que sobre la immersió lingüística estem tots d'acord. I, bueno, jo penso que no estem tots d'acord. Vull dir, aquí hi ha dos partits que precisament no van fer aquest front comú, o sigui, no es pot dir que sigui un front comú des del moment en què
sí,
no hi ha...
Ja ha dit que és de la majoria dels partits.
De la majoria,
sí, no de tots.
Perquè, bueno, perquè hi ha molta gent, i de fet pues, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i després el Tribunal Suprem han dit que existeix aquest dret a una escolarització en castellà. Vull dir que...
Vostè qüestionaria...
Jo la qüestionaria.
De la immersió.
Jo la qüestionaria per una cosa, perquè jo voldria que l'escola fos com la societat. Què passa a la societat? Jo dono classes, per exemple, al Col·legi d'Abogats. Doncs pues jo les dono en catanyol. Realment la dono en catanyol, perquè vaig passant del castellà al català. L'altre la dona amb un català, però perfecte. L'altre la dona amb un castellà perfecte. Això és la realitat d'aquest país i de Barcelona. Jo voldria que el col·legi es pogués... més enllà dels polítics, es pogués viure aquesta realitat tan natural que es viu aquí.
Potser el senyor Noguer referia que tots estem d'acord amb el fet que funciona. Es pot discutir si el sistema d'immersió per garantir la presència del català és millorable o no.
A veure, funciona, clar, és que no pot no funcionar. Vull dir, clar, si t'ensenyen en català, doncs t'ensenyen en català. Jo penso que seria millor...
Es respecta també la diversitat en l'escola, en els ambients.
Sí, però vull dir que aquí moltes vegades, en aquest país, i parlo de Catalunya, ens estem massa mirant sempre al melic. Jo penso, pensem en l'anglès, no tant en si ha de ser immersió lingüística en català, pensem en l'anglès, que em sembla que tindrem que sortir tots d'aquí 5 o 6 anys.
Ja veig, senyors, que parlant de la Llei Wert surten molts temes, són tots molt interessants, potser els demano que no ens allarguem molt en cada tema, però sobre la llei en general, i si surt l'educació diferenciada o la immersió lingüística, benvingut, no passa res, senyor Marriera.
Bé, jo diferenciaria dos temes, no? El tema de les competències en si i després el tema del contingut, no? Clar, el tema de les competències, la llei d'immersió lingüística ha estat funcionant durant molts anys. Ha funcionat bé, ha funcionat molt bé. Aleshores, és clar, quan una cosa funciona bé, canviar-la, a vegades dius, bueno, per què canviar-la, no? Per tant, a nivell del govern central, el que s'està veient és un intent, d'alguna forma, com ja s'ha dit moltes vegades, de dir espanyolitzar Catalunya, no? Això és un tema que s'està veient. I, per tant, d'alguna forma, treure competències a la Conselleria d'Ensenyament. Perquè amb el sistema en què s'està muntant, hi haurà uns sistemes d'avaluació, sembla ser, i de control de les assignatures, etcètera, etcètera, i després, quan acabin a l'ESO, que uns poden passar a formació professional o poden passar al batxillerat, tot això hi haurà un control. I una part ho farà la comunitat autònoma. Per tant, clar, aquí hi ha un procés de recentralització, i això és un pas enrere. Això és un pas enrere.
O sigui, que el govern central, el govern espanyol, controli més l'educació és un pas
clar,
enrere.
Ja, jo entenc de que si això, les competències, hi ha una sèrie de competències que havien passat a les comunitats autònomes i les comunitats autònomes a Catalunya ha funcionat bé, bueno, ara per què mereixar la perdiu?
Ja fa molts anys que a Catalunya hi ha competències clar, plenes en educació.
Aleshores dius, bé, ara el que s'està veient que és un procés de recentralització i de treure competències a la Generalitat de Catalunya. Això està claríssim.
Doncs aquesta és la qüestió més important.
Més important per mi. Després, clar, hi ha tot el tema del contingut, que el tema del contingut ja hi ha moltes qüestions.
El contingut dels currículums, vol dir educatiu.
Sí, tot això ja és discutible la manera de funcionament. No?
Senyor Micaló...
Bé, a veure, jo no veig que sigui tan discutible. Això hi ha coses que són discutibles, hi ha coses que no haurien de ser-ho tant.
Vostè creu que es millora, potser, el contingut, el premiar l'esforç amb aquesta llei?
Bé, premiar l'esforç és un aspecte que surt en el preàmbul de la LOMCE i surt amb una expressió així és força... Parla de la qualitat del sistema educatiu serà inclusiu, integrador i exigente. Exigente.
Més exigència...
Com si els altres no ho haguessin de ser. Suposo que això és per diferenciar-se d'una de les crítiques que s'ha fet a la LOCSE, que era de poca exigència per part del sistema envers els alumnes. Suposo que va per aquí. Però jo voldria comentar... En democràcia, aquests darrers anys, portem 35 anys de democràcia i 7 lleis d'ensenyament, ser lleis orgàniques. Ens ho hem de fer mirar. Ens ho hem de fer mirar. No pot ser que cada canvi de partit doncs, canviem la llei. I la LOMCE doncs, pot tenir doncs, una durada molt semblant a les anteriors, donat que es pot aprovar a Madrid amb la majoria absoluta del Partit Popular i no gaire suports més. Una cosa. Llavors, jo purament amb la amb aspectes més pedagògics. A veure, però ja deia abans en l'entrevista que no els podem destriar de les altres lectures. La flexibilització del sistema ens convé, això és veritat, ens convé un sistema doncs, que sigui més flexible i fins i tot permeable, és a dir, que les decisions que prenguin els alumnes no siguin decisions definitives, sinó que puguis anar d'un costat a l'altre del sistema, de la formació professional, a l'altre tipus de formació reglada, i per tant, doncs, això penso que és bo. Hi ha coses que, diríem, de la LOMCE que no són bones, com lectura pedagògica em refereixo, Hi ha coses doncs, que sí que són bones. El tema de les avaluacions externes. Les avaluacions externes en si, no són bones ni són dolentes. És un sistema d'avaluació que ens venen d'Europa doncs, a fer les proves aquestes de l'informe PISA, etc., perquè la gent ens entengui. Això no és bon ni és dolent. Ara, quan això es pot utilitzar com a eina política de control, és aquí la qüestió. És a dir, en el moment que això es passa a retallar competències que ara les té el departament i el departament és qui regula aquestes avaluacions i el sistema d'avaluació, no només les avaluacions externes, que aquí s'ha posat molt d'èmfasi, les avaluacions externes, les revàlides, totes aquestes històries, molt bé, però l'avaluació del currículum normal i corrent, doncs si això es vol dominar des de la centralització, doncs certament això és un retrocés. igual en la definició del currículum. És a dir, en aquest moment, doncs, per el que sembla amb la LOMCE, doncs, el govern central definiria gran part dels currículums doncs, establerts. Clar, això és, evidentment, també un retrocés. Val a dir que això ho traspasso ara a la classe de religió amb la LOCE. LOCE vol dir la
que
llei...
Hi havia fins ara. La...
No. Ah, no. Fins ara hi havia la LOE.
La LOE, és veritat.
D'abans de la LOE era la LOCE.
La que no va arribar a entrar en vigor, la de Pilar del Castillo.
Correcte. Un govern PP, la LOCE. Doncs, amb la LOCE, respecte a la classe de religió, ja la Conferència Episcopal Espanyola ja es va avançar al que ha fet ara el PP. És a dir, ja el currículum de religió confessional catòlica doncs és, en aquest moment, un currículum purament fet des de la Conferència Episcopal Espanyola. Les conferències doncs, de les comunitats autònomes no han pogut afegir-hi res en aquest currículum. O sigui que fixem-nos que de cara a la religió ja fa anys que estem doncs, amb el tema LOMCE doncs, respecte al currículum.
Clar. Però et refereixes sí. a que no compta com a nota, diguéssim.
No, a la definició del currículum, els continguts. Els continguts fins
que el
a
que
la...
s'estableix ara, diguéssim, ja s'havia inclòs abans i la Conferència Episcopal Espanyola...
Pel que fa a la classe de religió. Amb la LOCSE, els bisbes catalans van poder-hi posar a dintre el currículum de religió doncs, els continguts que semblaven propis de la nostra comunitat autònoma. Llavors, ara això no es pot fer. Igual que l'aprovació dels llibres de text.
Per tant, la millora que hi podia haver en el reconeixement de la classe de religió queda, en aquest cas, empitjorada, per dir-ho així.
Queda igual perquè els llibres els continuen aprovant des de Madrid, la Conferència Episcopal, i el currículum el continua fixant Madrid, la Conferència Episcopal.
Es perd influència des de Catalunya, en aquest cas, també en l'aspecte religiós.
Sí. Clar, aquí la qüestió és que, a veure, la llei és extensa i complexa, i per tant té molts i molts aspectes, no? A mi em costa de creure que tota la llei sigui nefasta, i deu haver algun aspecte bo, no ho sé, no? Perquè és clar, el que passa que sempre tendim a simplificar molt, i llavors anem a un aspecte concret i a partir d'aquí ho estenem en el conjunt i ja no entrem a fons de res, i això, per desgràcia, és massa corrent ja en els nostres temps, no? Havíem començat parlant d'aquesta trobada d'ahir al Palau de la Generalitat i que dèiem que se centrava fonamentalment en intentar fer un front comú per al problema que suposava l'oposició a la immersió en català i per al problema que suposava les competències de la Generalitat, és a dir, l'agressió sobre les competències que donava l'Estatut de la Generalitat i que es veien vulnerades per aquesta llei. Aquests eren dos aspectes concrets sobre els quals es volia trobar consens. I llavors, a partir d'aquí, esclar, sembla que, i reitero, no, el que havia dit abans, que sembla que aprofitant una cosa que d'entrada dona la sensació que té una aprovació, si no absoluta, sinó sí que sembla majoritària en aquests dos punts, llavors es volen introduir altres qüestions com que també estiguessin consensuades i que no ho són. Per tant, jo trobo molt bé que hi hagi un front comú amb uns aspectes molt concrets i que llavors cada partit, cada ideologia pugui entrar en els altres aspectes i que no cal que siguin de front comú. I dic això perquè, si no, entrem en aquestes qüestions de la religió, que de vegades és més un atac a la religió en si, que no pas amb la manera com es regula dins de la llei, i també aquesta altra qüestió de la segregació per sexes, etcètera.
Sí, però em permets una cosa? El problema quin és? És que arriba un moment que, si no hi ha un consens per part de tots els partits, cada vegada que hi hagin eleccions, cada partit polític farà les seves reformes educatives.
Ah, clar, aquest és un altre problema
de la llei.
I
això no pot ser. És a dir, el que no podem és que un nen que té 14 anys sàpiga qui és la Pàssim Interris i un altre de 18 potser no sàpiga el que és. Això no pot ser.
Jo crec que amb això estem d'acord.
Això no pot ser. És a dir, el que té que haver-hi és un acord global, perquè això és un problema d'estat, un problema general. Per tant, si a Catalunya això ha funcionat i estan d'acord tots els partits polítics, per tant, escolteu-me, independentment de la ideologia, perquè, esclar, si no, ens trobarem que cada vegada que puja un partit polític introduirà la seva ideologia en l'educació.
Sí,
per tant, té que haver-hi un acord.
Com deia el senyor Noguer, hi ha hagut crítiques a la llei anterior, la LOE, la del PSOE, per raons de ser ideològica.
Jo l'he preguntat abans a Pere, al Pere Micaló, sobre el tema de la nota, perquè a mi també s'ha debatut, precisament, amb aquesta llei, sobre si la nota de religió tenia que existir o no. Jo penso que precisament és educatiu, des del punt de vista religiós, que l'assignatura de religió no tingui nota, perquè més enllà de la cultura religiosa, que això és independent de la fe, com que en el fons està barrejat, diguéssim, el que es pot donar amb una assignatura de religió és cultura religiosa, però també és fe, d'alguna manera, aquesta nota la pots tenir a matemàtiques, la pots tenir a llengua, però tu no pots tenir una nota de fe. Jo crec que l'alumne, la religió, precisament perquè li cali, dintre de la seva, del seu esperit, ha d'anar, diguéssim, per una altra via, diguéssim, no com una assignatura en el sentit de dir, bueno, et posarem un 10 perquè has fet un treball molt bo. No, això s'ha d'anar impregnant, diguéssim, jo crec que és positiu.
Sí, això, Lluís, hauria molt a parlar aquí, però...
La diferenciació entre classe de religió i catequesi, per exemple,
és un punt important. És un punt molt important.
No s'avalua la fe aquí.
No s'avalua, però un alumne ho podria confondre.
Potser el fet que quedi doncs, fora, vostè creu que seria millor per entendre el que és ensenyar religió. Bueno,
sí,
senyor Miquel, digui, perdó.
El que penso és que tenim un currículum elaborat amb una gran càrrega de catequesi, d'elements catequètics, i això perjudica a la classe de religió confessional catòlica, que hauria de ser una altra cosa, penso jo que hauria de ser una altra cosa. No, jo, a veure, seguint amb l'argument que deia en Josep Maria Noguer, a veure, el fet de fer un front comú, jo penso que és de les poques vegades que passa això, i això hem d'aprofitar-ho. És un element molt important i que es puguin posar d'acord en 3-4 aspectes, partits tan variats com Convergència i Iniciativa, doncs això penso que és una cosa important. L'altra cosa és que recordeu que fa, no sé si ho vau seguir una mica, com es va gestar i com es va aprovar la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya. És una llei que, tripartit, i aquesta llei, fins i tot a dins del tripartit doncs, hi havia algun grup doncs, que la
Iniciativa
trobava...
Iniciativa va quedar fora, però es va sumar a Convergència i Unió.
Sí,
no?
Exactament, per això volia dir.
Sí.
Hi ha diferències entre els mateixos partits del tripartit i, en canvi, doncs, es pacta amb Convergència i Unió aquesta llei, amb un suport considerable. Però va suposar això, va suposar que dintre del tripartit doncs, hi hagués un grup que no la votés. Clar, ara et trobes amb una llei, la LEC, que tothom s'hi emmiralla. Fins i tot doncs, els partits que en aquell moment doncs, no ho veien massa clar, ara diuen, tant de bo tinguéssim la LEC. És a dir, una llei posterior fa bona una d'anterior.
Perquè es va intentar el consens, és clar. Que estem dient, jo penso que aquí sí que estem d'acord tots, que és importantíssim que una normativa que regula l'educació estigui al màxim de consensuada, perquè pugui tenir una durada per damunt dels canvis que es van produint a cada legislatura. No?
Clar, per tant, si aquí a Catalunya tenim aquesta llei amb un consens importantíssim, no toquem massa cosa, vull dir, deixem-la que faci via aquesta llei, i a més, si es demostra que aquesta llei doncs, funciona, ja no només en aspectes d'immersió lingüística, que també, en molts altres, doncs, escolta, clar, diuen, no, és que hem de donar més autonomia en els centres, però restringirem el marc. Uh-huh. Ei, no s'hi val a jugar, això. O sigui, els centres podran fer tot el que vulguin, però dentro d'un ordre. Us en recordeu, d'això, dels anys 60-70,
Sí. Una expressió que s'utilitza.
Libertat dentro d'un ordre, evidentment. Doncs ara estem allà mateix. El tema de la direcció dels centres. Sí, directors, professionals, tot el que vulguis. Però aquests podran fer només això. Home, per arribar aquí... Penseu que el sistema educatiu és de lo més normativitzat que tenim en aquest país. I després parlem d'autonomia de centres. Unes coses que no les entenem. Jo almenys no les entenc.
Senyors, per no allargar-nos més, només una qüestió sobre el que pot passar a partir d'ara amb la tramitació de la llei i l'oposició que hi pugui haver des de Catalunya. Per exemple, en un missatge pel Twitter, el diputat d'Esquerra, Joan Tardà, diu que a última hora la gran disjuntiva és acatar o no acatar la llei que imposaran, diu. És a dir, està bé que hi hagi front comú, però aquí el que insinua és el que vostè també apuntava, senyor Micaló, tot i que el suport no és d'una part important de la població espanyola, aquesta llei es pot aprovar amb la majoria absoluta del PP, i què passaria aleshores? Aquesta és la pregunta.
Veurem el que tardarà, també.
Bueno, però sí que és veritat. Aquí,
aquí penso el procés, que s'ha de mullar el departament.
El procés es pot allargar.
El departament ha dit que Irene Rigau que es recorrerà al Constitucional.
Sí, sí.
És que hi ha un problema, com dèiem al principi, competencial. A part de que ens pugui agradar més o menys, la competència en educació és de Catalunya. Per tant, està ficant-se en competències que són pròpies de...
Però el govern espanyol també té facultat de regular algunes coses d'educació, si no m'equivoco, d'educació i de tots els àmbits.
Sí, però precisament moltes de les que toca aquesta llei, aquest projecte de llei, està incidint clarament en competències catalanes.
Exacte.
Que existeixen a l'Estatut, vull dir que...
Sí, sí. Sí, exactament.
En això estem d'acord, no?
Jo penso que el que s'hauria d'evitar aquí és, o sigui, si el departament s'ha de mullar i és el departament qui ha de donar instruccions en els centres del que han de fer els centres. El que no es pot fer és que cada centre tiri per a la seva banda. I la norma, per dir una paraula, el que digui el departament.
Avui a la tertúlia, on ens han acompanyat Pere Micaló, Josep Maria Noguer, Josep Lluís Marriera i Lluís Batlló, hem parlat de forma monogràfica sobre educació. Evidentment, el tema està justificat, però encara que no tinguem temps de comentar tota la qüestió del dèficit i el dèficit asimètric, només una pregunta molt breu. Rajoy sembla que ahir es va mullar definitivament en una visita a París, dient que aquest dèficit haurà de ser asimètric i l'hauran d'acceptar. Fins i tot aquells barons, tot i que no els va esmentar, aquells barons presidents autonòmics que s'hi oposaven.
Avui, a Brussel·les, precisament, s'examina Espanya.
Ens fan un examen important.
I, per tant, donarà, sembla ser, 2 anys de coll per reduir aquest dèficit, no? Aleshores, per això és a canvi de què? Serà canvi de la reforma de les pensions. Tinguem clar de que en aquests moments sembla ser que les pensions no s'incrementaran en funció de l'IRPF, perdó, de l'IPC.
De l'IPC, però serà per sota.
I aleshores això vol dir de que d'alguna forma es crearan com una espècie de factor de sostenibilitat amb unes persones, amb uns tècnics que valoraran en una sèrie quin serà la forma del... tot això és complicat, però encara no se sap ben bé com es farà. No?
Però pot tenir conseqüències socials unes importants.
Unes grans conseqüències importants.
Sí, sí. Senyor Noguer, o els altres, breument, sisplau.
No, bé, és que està bé que es vagi flexibilitzant el dèficit, però alhora hi ha d'haver... O sigui, per una banda, tots hem d'anar convergint cap a una reducció de dèficit, però és que alhora és veure, llavors, amb aquest dèficit que anem mantenint, què en fem, no? I aquí és on hi ha la gran qüestió, que és allà on s'ha de produir el canvi. A veure si s'aconsegueix aplicar aquests recursos a algun tipus d'inversió que sigui de generació d'ocupació i que, per tant, ataquem directament el gran problema de l'atur.
Alguna cosa més, senyor Micaló?
Sí, jo penso que dins el Partit Popular en aquest moment tenen un problema seriós que es diu José María Aznar i Mariano Rajoy.
Llavors, aquest problema, una mena de bicefàlia imprevista.
Clar,
no?
Dubtes després qui governa Espanya, si José María Aznar, si el Rajoy o si el president d'Extremadura.
Bé, sembla que és Rajoy, almenys pel que fa a les reaccions que hi ha hagut en el sí del PP.
En aquest moment, sí.
En aquest moment.
Però veurem, no sé.
Veurem. Sí, sí, sí. Queda com a mínim en l'aire. Alguna cosa més, senyor Batlló?
No, jo penso que Rajoy, de moment, governa, ha posat els barons en el seu lloc i l'Aznar, doncs, bueno, va dient les seves voluntats, que crec que es quedaran aquí. Esperem.
I si tornés a la política ja veuríem què passa. Perquè...
Que es presenti,
que es presenti
a veure què passa.
A veure quin suport té.
Això,
no?
Exacte. Sí, sí.
Gràcies, Lluís Batlló, Josep Lluís Marriera, Pere Micaló i Josep Maria Noguer. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Passen ja 3 minuts de les 9. Ara els titulars d'última hora que ens porta Gerard Carrión. Després entrevistarem Maria del Mar Bonet, que ens parlarà del centenari d'un important poeta mallorquí davant el qual ella ha publicat un nou CD, ha editat un nou CD amb 3 cançons noves, fins i tot, d'aquest poeta. També tindrem una entrevista a la presidenta de l'Associació de Mestres, Rosa Sensat, i l'espai, naturalment, Doctor Pros. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. La policia francesa ha detingut un noi de 22 anys com a presumpte autor de l'atac a un militar en ple carrer a París. Ho ha anunciat a través d'un comunicat el ministre de l'Interior francès, Manuel Valls. Segons fonts citades per l'agència France Press, es tractaria d'un islamista extremista. Els partits que defensen el sistema d'immersió lingüística en català han acordat en una cimera celebrada ahir al Palau de la Generalitat presentar un seguit d'esmenes a la llei Bern durant la tramitació del projecte al Congrés. Aquestes esmenes, que se sumaran al recurs al Tribunal Constitucional contra la llei orgànica per la millora de la qualitat educativa a la LOMCE, tenen com a objectiu que el sistema educatiu català continuï sent tal com és ara. En clau econòmica, la Comissió Europea es pronunciarà avui sobre les reformes i els ajustos del govern de Rajoy i es preveu que donarà 2 anys de coll per reduir el dèficit. Inicialment, el dèficit espanyol s'havia de situar aquest any en el 4,5% del producte interior brut, però el mateix govern espanyol va plantejar poder arribar al 6,3% i ajornar fins al 2016 la reducció dels números vermells per sota del 3%. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va clausurar ahir a París un fòrum en què els ministres d'Economia i també d'Ocupació de França i Alemanya van debatre sobre el problema de l'atur juvenil a Europa. Aquesta és la primera de les 3 jornades que es faran per intentar pactar un pla que pot incloure crèdits amb condicions especials per les empreses que contractin joves a través del Banc Europeu d'Inversions. L'objectiu és mobilitzar 60.000 milions d'euros. I acabarem amb aquesta notícia. El BBVA ha avisat d'un error massiu que ha provocat que s'hagin cobrat 2 vegades rebuts domiciliats, com ara l'aigua, la llum o el telèfon. La incidència informàtica ha afectat molts clients del BBVA, però també d'altres entitats bancàries i financeres de tot l'Estat que els tenien encomanada aquesta tasca.
Una democràcia sense valors es converteix fàcilment en un totalitarisme obert o bé encobert, com ho demostra la història. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Si és ibèric, el pernil té més bon gust.
I aquest preu té un gust i per millor. Pernil ibèric d'en Savall, peça de 7 a 8 quilos, amb Hipercor, només 89 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
A Hipercor el revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Passen 7 minuts i mig de les 9, El hombre en busca de sentido. Aquest és el títol del llibre que us oferim avui. Us el regalem si ens truqueu al 93 409 2772. Els qui truqueu ara entrareu en el sorteig que farem després. El hombre en busca de sentido, un llibre de Viktor Frankl, editat per Herder. Aquest psiquiatre i escriptor preguntava sovint als seus pacients, que es queixaven de molts patiments, per què no se suïcidaven, i a partir d'aquí ofereix tota la seva reflexió sobre el sentit de la vida a l'ésser humà. Aquest interessant llibre de Viktor Frankl, un home que va morir l'any 1997 a Viena després d'una llarga trajectòria professional i literària, ens proposa aquesta reflexió de la mà de l'editorial Herder, El hombre en busca de sentido. Si ens truqueu al 93 409 2772, entrareu en el sorteig d'aquest llibre.
L'altra cara del dia.
Totes les seguretats, la boca sabrà que no ment velles mentides dels passats, el peu en tots els nous camins i el rostre encant a la ventada, els colors més purs i divins s'ofrenaran a la mirada. Hora d'enveges i de plany, ullada en les sombres oscures, el que ha arribat si ens company de les jornades insegures.
Estem sentint Maria del Mar Bonet cantant Quan arribarà aquell moment. Aquest és un dels temes nous inclosos en el disc. Maria del Mar Bonet canta Bartomeu Rosselló Pòrcel. Aquest any del centenari de Rosselló Pòrcel, un poeta mallorquí que havia nascut a Palma el 3 d'agost de 1913 i va morir el 5 de gener de 1938, és el reclam per parlar precisament amb la mateixa cantant, amb Maria del Mar Bonet, que ens acompanya aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel. Maria del Mar Bonet, molt bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, com definiria el missatge que transmet en aquesta cançó?
Bé, jo crec que transmet un missatge de persona molt jove, que era quan va escriure aquest poema. Jo crec que el devia escriure quan tenia 19 o 20 anys, no només ell... El va salvar d'una sèrie de poemes que devia destruir, no? Va salvar aquest de la seva, dels primers que va considerar que podien publicar-se, no? El va dedicar a Carles Riba, que era el seu mestre, que és professor a la universitat, i que jo crec que aquí fa aquesta pregunta que es fa molta gent, no? Quan arribarà aquell moment de totes les seguretats, no? Que no... Això s'ho pot preguntar una persona molt jove, encara amb moltes il·lusions, no? Perquè totes les seguretats no les tindrem mai, no? Però algunes, no? Almenys pretendre que algunes seguretats arribin, no? I hi ha una frase molt bonica en aquest poema que diu: el que ha arribat sí ens company de les jornades insegures. Això és molt bonic, jo trobo que és molt, molt, molt actual, no? El que ha arribat, o sigui, la gent que arriba, no? Que ens siguin companys d'aquestes jornades que vivim en aquest moment.
Bartomeu Rosselló Pòrcel va ser deixeble predilecte de Gabriel Alomà a l'Institut de Ciutat, de Carles Riba a la Universitat de Barcelona, i també company i amic de Salvador Espriu, com ens deia ara Maria del Mar Bonet. Es coneixien personalment, Espriu...
Sí, sí, no, i tots aquests que has anomenat, Alomà, Riba i el mateix Espriu, com era tan jove com ell, el consideraven ja un gran poeta en el Rosselló, el consideraven un molt bon poeta, no? Tothom estava impressionat de la seva intensitat, de la seva cultura també, per ser una persona tan jove, no? Però tan entregat a la poesia.
L'obra de Rosselló Pòrcel és breu, però densa, amb 9 poemes de l'any 1933 i quadern de sonets del 34. Aquestes són les primeres provatures poètiques de Rosselló Pòrcel, i després ja entra en les influències de l'escola mallorquina i del mateix Gabriel Alhoma. Després hi ha un tercer volum pòstum, que és la culminació de la seva obra poètica. Què ha conegut vostè i què li agrada interpretar de la poesia de Rosselló Pòrcel, tenint en compte que estem en un centenari, potser menys conegut que el d'Espriu, però també important?
Sí, no, la seva obra, per la seva edat, va ser molt curta i, naturalment, la densitat de l'obra de l'Espriu és aclaparadora, vull dir, davant d'això, no? Davant d'aquest tema. Però jo crec que a mi em va impressionar la seva claror, no? O sigui, tantíssimes coses podríem dir. Quan una persona diu coses que a tu t'agradaria dir, hi ha tanta història que lliga, diguéssim, la meva vida a la poesia d'en Rosselló Pòrcel, no? Jo el vaig començar a musicar doncs, l'any 70-71, i no he deixat de fer-ho. I no he deixat de portar-lo mai, o sigui que els meus recitals sempre, o molts d'ells, comencen amb inici de campana, i també canto molt sovint a dintre del meu repertori, doncs, sonet i a Mallorca durant la Guerra Civil. Són temes que m'han acompanyat tota la vida i que jo he anat gravant, doncs amb la meva carrera com 3 vegades a Rosselló o 4 a dintre dels meus discos, i ara he volgut recopilar tota l'obra que jo he musicat d'ell amb aquest disc d'homenatge. És un disc que es diu Fira Encesa, que és un títol d'ell, que ell va posar en un aplec de poemes seus, li va posar Fira Encesa, i he volgut que sigui així perquè aquest recull de poemes també forma part de quasi tots els seus llibres, no?
Precisament comença el disc amb Inici de campana, i després hi ha altres poemes de Bartomeu Rosselló Pòrcel, com En la meva mort, A Mallorca durant la Guerra Civil, Ronda en fantasmes, Sóller, o el mateix que hem escoltat, Quan arribarà aquell moment, entre molts altres. També hi ha 2 temes nous més, Poques paraules surten i Pluja en el jardí de l'Ateneu. Aquest també és un tema on canta vostè sobre la pluja i res més.
Sí, exacte, sí, sí. Vaig voler recrear una mica l'ambient amb el qual ell havia escrit aquest petit poema, que és com una pintura, no? Defineix els colors que fa la pluja i algun llamp incipient, no? A sobre el cel del jardí de l'Ateneu.
S'està celebrant d'alguna manera a Mallorca o aquí també a Catalunya, sí, el centenari de Bartomeu Rosselló Pòrcel?
Bé, a mi m'agradaria que es celebrés una mica més, sobretot a Mallorca, no? Però bé, es fa el que es pot, no?, amb tot això. Ja sabem com està tot el que parla de cultura a casa nostra, així que és difícil, però bé, de tant en tant s'han dit coses, s'han fet coses, i jo també procuro posar el meu gra de sorra amb tot això, doncs presentant aquest disc a Mallorca, també aviat, la setmana entrant, i cantant a Rosselló.
Doncs moltes felicitats per aquest treball. Fira Encesa, Maria del Mar Bonet canta Bartomeu Rosselló Pòrcel en el seu centenari. Algun altre concert que ens vulgui anunciar, especialment a Catalunya, els propers dies?
Bé, els propers dies són a Mallorca i a Madrid.
I per tant, després... queda més lluny, però vaja, també
sí,
activitat.
Després també es farà a Tiana alguna cosa, i també, bueno, anem preparant coses per aquest any. Van sorgint, no?
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts, Maria del Mar Bonet. Que vagi molt bé la feina d'aquest any i la feina futura, si Déu vol.
Moltes bon gràcies, i per vosaltres també aquest desig.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de 10. El món educatiu va homenatjar dilluns Salvador Espriu amb la lectura d'una carta que el poeta va escriure l'any 81 amb motiu dels actes de l'escola d'estiu Rosa Sensat. És una missiva que Espriu havia adreçat a mestres i professors de Catalunya i que constituïa un al·legat a favor de la llengua catalana i també dels valors i de les qualitats que distingeixen el professorat. Hem parlat avui amb Maria del Mar Bonet del centenari de Rosselló Pòrcel i, evidentment, no podem ignorar un altre centenari d'un coetani seu, Salvador Espriu. I parlarem, en clau educativa, amb la presidenta de l'Associació de Mestres, Rosa Sensats. De moment, introduïm el tema amb Gerard Carrió. Gerard, bon dia, novament.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs, com deies, a banda de llegir aquesta carta, el Teatre Romea de Barcelona es va complementar amb una selecció de textos significatius de l'obra de Salvador Espriu, interpretats per Lídia Pujol i Toti Soler, i també hi va haver actuacions a càrrec d'alumnes de diferents centres educatius al voltant de l'obra del poeta. Doncs ens acompanya els propers minuts en directe al primer cafè de Ràdio Estel la presidenta de l'escola Rosa Sensat, la senyora Irene Balaguer. Molt bon dia, senyora Balaguer, i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Ens podria explicar una mica com va anar l'acte del dilluns i quina ha estat la implicació de la seva entitat?
Bé, jo diria que l'acte del dilluns va ser un acte esplèndid, un acte poètic, amb un poeta que és profundament estimat, perquè tant ell com nosaltres hem viscut per salvar-nos els mots, no? I van tenir el protagonisme principal estudiants del nostre país. Jo diria que era un acte que el poeta hauria estat molt satisfet de veure com els nois i les noies del país han recuperat els mots com ell desitjava, i per tant va ser molt positiu. En relació a la nostra entitat, com vostès ja han dit, Salvador Espriu l'any 81 va escriure aquesta carta als mestres que participaven a les escoles d'estiu, i en concret a l'escola d'estiu de Rosa Sensat. Per tant, la nostra implicació era com aquells que vam ser simbòlicament representants en aquell moment dels mestres que volíem canviar la realitat, recuperar la nostra llengua i la nostra pedagogia.
Suposo que amb la cimera que hi va haver al Palau de la Generalitat vostès s'assumen, doncs, per blindar i per preservar la llengua catalana, més que mai.
Més que mai no, com el mateix poeta diu, és com sempre.
Com sempre, evidentment.
Com sempre. Per tant, amb aquest tema nosaltres, com a entitat, sempre hem treballat per recuperar la nostra llengua i la història ens ho demostra, i per tant, sí, en aquest sentit ens sentim satisfets, tot i que la cimera d'ahir per nosaltres va quedar curta, calia anar més enllà, perquè el problema d'aquesta llei no és només la llengua, sinó moltes altres coses.
Uh-huh. Hi ha temes sobre la invasió de competències en general, sobre els currículums, amb els quals vostès tampoc estan d'acord?
Tampoc. Però tampoc estem d'acord amb que és una llei absolutament reaccionària i centralista i del gust més ranci de l'escola tradicional que, des de que es va crear Rosa Sensat, estem lluitant per oblidar. O per no oblidar, precisament, per no tornar a caure en el mateix mal que havia fet l'escola franquista.
Precisament.
I això no queda prou patent en la declaració. Precisament. I en la defensa de l'escola pública, que és la de tots.
Precisament li volia preguntar, senyora Irene Balaguer, sobre l'Associació Rosa Sensat i, breument, per la contribució al món de l'educació a Catalunya al llarg de la seva història, què destacaria del que fa i de la seva vocació en l'àmbit de l'associacionisme educatiu?
Bé, el nostre objectiu és transformar l'escola. Transformar l'escola en el sentit de que les criatures, a més d'aprendre, i siguin feliços i tinguin, es mantingui l'interès per seguir aprenent. I aquesta és una lluita contínua perquè encara no l'hem aconseguit. I l'altra és que aquesta escola, a més d'aprendre en el sentit acadèmic, sigui un aprenentatge de vida i, per tant, la democràcia sigui un pilar fonamental en la vida de cada dia de les escoles. I això no només no ho hem aconseguit, sinó que està en procés regressiu. Estem en un moment delicat en el que hi ha més imposició que democràcia i diàleg. I estem lluitant perquè això no sigui així.
Senyora Balaguer, m'agradaria doncs, que ens parlés l'últim minut que ens queda de l'entrevista d'aquesta trobada general que hi haurà el dia 8 de juny de moviments d'educació popular, amb uns objectius molt clars, com són debatre les estratègies que han d'impulsar aquest moviment ciutadà.
Sí. Està en la línia de tot el que he dit fins ara. El que és obvi és que en els moments en què l'educació en el nostre país ha avançat, no ho hem fet els mestres sols. Ho han fet els mestres i totes aquelles persones que tenen sensibilitat i vocació educativa. I, per tant, el moviment d'educació popular el que pretén és recuperar aquesta tradició que a Catalunya ha donat tants bons fruits i va culminar amb l'obra de la República.
És una sessió oberta a tothom, una trobada es pot apuntar a tothom que vulgui?
Una sessió oberta a tothom d'aquelles entitats que tenim aquest compromís per transformar la realitat social. Sí.
Moltíssimes gràcies, Irene Balaguer, presidenta de l'associació Rosa Sensat, per haver-nos acompanyat en directe en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. A banda de les diferències que en el camp social de la comunitat educativa i en el terreny polític també hi hagi, doncs esperem que definitivament puguem arribar al nostre país a un bon pacte, a un bon acord educatiu que ens inclogui a tots.
Esperem que sí. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Bon dia i molts d'ànims amb la seva tasca.
Una pausa, gràcies. Quan falten 5 minuts per 9:45, i de seguida l'espai naturalment amb el doctor Miquel Pros.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 9:15 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la resposta més creïble a la crisi. Michel Candessús reivindica la doctrina social de l'Església. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Dos minuts i seran dos quarts de deu. Comencem naturalment amb el doctor Pros i, com sempre, amb la col·laboració de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas, recordem-ho, promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. Ens acompanya, com sempre, des de Veritas, Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé. Ens parlaves la setmana passada de les algues, i bé, avui què ens diràs? Ens explicaràs alguna cosa en relació amb això, també?
Sí, avui seguim aquest capítol que vaig començar la setmana passada. Vam començar explicant les propietats i una mica en genèric què són les algues, aquestes verdures del mar que ens aporten moltíssims beneficis i que potser les coneixem a nivell, doncs, això, de producte que prové del mar, però que les tenim poc incorporades a la nostra dieta. I, per tant, per això hem pensat que avui podríem parlar de tres tipus d'algues més que són molt i molt beneficioses i molt recomanables. La primera, una que a mi m'agrada molt, l'alga agar agar, que s'utilitza com a espessidor natural, ja que té un poder gelificant quasi 8 vegades superior al que tenen les gelatines de procedència animal. A més, aquesta alga, a part d'ajudar-nos a fer, evidentment, gelatines i espessir les nostres salses, es digereix amb moltíssima facilitat i ens pot ajudar a afavorir el trànsit intestinal. Segona de les algues que us en vull parlar avui, que és la kombu. Aquesta alga, què fa? Doncs té el poder d'estovar els aliments amb els quals entra en contacte i això fa que en potenciï el seu sabor. A més, aquesta alga ens pot ajudar a activar el sistema digestiu, és molt rica en iode, millora els problemes circulatoris i també ens pot ajudar a fer una absorció molt equilibrada dels nutrients de tots aquells aliments als quals pot acompanyar. Com ens la podem menjar, l'alga kombu? Doncs podem afegir-la amb les llegums o amb l'arròs, perquè, a més, ens ajudarà que aquests plats siguin molt més digestius. I ara us agradarà, perquè quan te'n posem, com ho fem, això? Doncs no us parlaré ni de grams, ni de culleretes, ni cullerades, sinó que amb 5 centímetres d'alga ja en tenim prou perquè desplegui tots els seus beneficis en les nostres coccions. I, finalment, wakame. Aquesta alga també és molt i molt recomanable pel seu elevadíssim contingut en calci. I recordeu, com també passa amb alguns altres cereals dels quals n'hem parlat, aquest calci normalment el nostre cos l'absorbeix amb millor o de millor manera que el calci que pot venir habitualment amb la llet. L'alga wakame la podem incorporar a les nostres receptes per preparar sopes o fins i tot també com a condiment. I per aquells que us agradi o que els agradi aquest sabor salat de mar, doncs fins i tot crua amb amanida. I fins aquí, Ignasi.
Doncs les algues, segona part, aquest aliment vegetal tan bo...
I molt recomanable.
Molt recomanable, ens ve del mar, fins i tot substitueix les propietats de moltes coses que de vegades ens suggereixen a través de medicaments químics. Doncs bé, amb les algues les tenim i ens ajuda.
Ho podem suplir, exacte. És una molt bona alternativa.
Moltíssimes gràcies des de Veritas, la cadena de 25 supermercats presents arreu de Catalunya. Eva Vilamajor, per la teva contribució a l'Espai Naturalment. Molt bon dia, fins dimecres vinent.
Fins dimecres que ve.
Entrem en matèria avui amb la presència del doctor Miquel Pros i el seu testimoni. Doctor Pros, bon dia, benvingut.
Bon dia, Ignasi.
Recordem que Miquel Pros és metge especialista en medicina natural i avui, en el testimoni, volem conèixer el que ens pugui dir Roser Soldevila Oliu, una dona mestressa de casa que actualment té 82 anys i que ja fa molts anys que es va començar a visitar i es va començar a beneficiar de la medicina natural que ofereix el doctor Pros. Bé, qui és Roser Soldevila? Abans de presentar-la a ella directament, que ens acompanyarà des de l'altra banda del fil telefònic.
Roser, bueno, no sé, la tenim.
Encara no la tenim, no, però si vol explicar una miqueta, doncs, per què va arribar a la consulta, què li passava abans, tot allò que vulgui revelar.
Essencialment, ella ens va vindre a veure per una hepatitis crònica, però és una pacient d'aquests, bueno, que desgraciadament hi ha molts en aquestes situacions, una pacient que presentava una quantitat de coses havia tingut antecedents, l'havien operat d'amígdales, l'havien operat d'apendis, li havien tret els ovaris, tot això en menys de 48 anys, una valvulopatia per febres reumàtiques, un problema d'amígdales que va repercutir finalment doncs, en una patologia cardíaca, tenia bronquitis asmàtica i finalment doncs, una hepatitis crònica activa, no? Generada probablement per un medicament que ella va prendre per tractar la hipertensió. És a dir, en conjunt, jo diria una supervivent de la medicina, però m'agradaria que ho expliqués ella.
Doncs senyora Roser Soldevila, molt bon dia.
Bon dia.
La sentim, em sembla que molt fluix, però...
Bueno, és que en l'altre telèfon hi ha la meva filla.
Ah, molt bé, molt bé, no es preocupi. Hem de dir que...
A veure, cridaré.
Endavant, endavant, la sentim bé ara.
Ara bé, perquè crido. Digui'm, digui'm.
A veure, Roser, bon dia.
Bon dia.
Roser, que acabo de fer esment el motiu pel qual vas arribar a la consulta, no?
Sí.
Però m'agradaria poder-ho sentir...
De...
Exacte. Sí.
Bueno, pues jo no vaig arribar a la consulta. En casa d'IBM m'hi van portar, però no a la consulta. A veure un fill que havia arribat d'Alemanya, que era una eminència, que estava al Cur Hotel Hipòcrates, perquè tenia una mare, el doctor Pros, que era un sol. I un dia em diu, ai, diu que no està bé. Dic, no, perquè miri, ara ha arribat un moment que ja m'han desnonat, no tinc res a fer perquè el fetge el tinc malalt, tinc una hepatitis, llavors se'n deia no A, no B, després va ser una C. Diu, per què no va veure el meu fill, que està al Cur Hotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols, i allà... Escolti, li farà uns tractaments, vagi. Doncs mira, vam anar 3 temporades seguides a veure el doctor Pros. Bueno, quan es va acabar la cosa, nosaltres estàvem tan contents que ja havíem comprat un apartament allà a la platja de Sant Pol. I llavors el doctor Pros, al cap de poc, es va establir a Barcelona. I quan vam rebre la seva nota, aquell any encara anàvem al Cur Hotel l'única vegada sense ell, amb una doctora, però vam dir, no, nosaltres ara anirem a veure el doctor Pros. Vam anar aquí, al carrer Montaner, i llavors va fer, bueno, va mirar-ho tot i tot, diu, jo et posaré bé, si no bé, t'apedassaré molt.
I jo sobretot vaig dir, bueno, t'apedassar. Però...
Sí,
m'agrada això.
Hi ha dos que m'han donat ja mig morta. Tinguent en compte que la meva filla gran és hematòleg. I va anar a buscar, pues, un era un company i l'altre era un gran metge, un gran hematòleg. I tots dos em van desnonar, van dir, no prengui remei, no faci règim, tal, total. Que jo amb el doctor Pros ja havia anat molt bé tot el que havien fet allà al Cur Hotel. I a Barcelona va dir, diu, bueno, ara farem un tractament que se'n deia HOT, que era una avançala del que és l'ozó, o sigui, de la zona. I em van començar a fer el HOT. Des de llavors estic a les seves mans, he anat passant de tot, ja m'havia passat molt, molt, i ja quan ella em tractava em van fer una sèrie d'operacions i de coses que no li agradava que ho fes, però ho havia de fer perquè, bueno, total... que va anar passant el temps, però, noi, la meva filla un dia es va trobar amb el company, aquest metge, i li va dir, la teva mare, què? Amb cara així compungida. Diu, la meva mare està més bé que tu i que jo. I ara? I diu, sí, sí. Diu, vaja, el que no hem pogut fer, volguem dir la nostra sapiència, diguem, ho han fet els gurus del doctor Pros. I llavors diu, sí, diu, és com si li ballés un bruixot o el que sigui, però mira, tot és creure en les coses. I la meva filla va dir, mira, tu saps que jo no hi creia en tot això, perquè ella va voler veure què em farien, què deixarien de fer, i diu, jo ho he vist, i escolta, les transaminasses que les tenia per terra, diguem...
Bueno, pels núvols, vols dir.
Pels núvols.
No, sí. Bueno, per terra,
molt alterades,
no, pels
vaja.
Núvols. Sí. Bueno, però les tenia fatal.
Sí.
I em vaig anar... Doncs pues mira, jo, quan vaig a casa el doctor Pros, vaig com si anés a festa major. perquè, a part, jo soc una persona molt crèdula amb les coses. Quan faig una cosa, sé que allò m'ha d'anar bé. A part de tot, tot el que m'han fet, i la veritat, té dues persones que em porten, la doctora Lana i la Cristina amb Lozono, que, bueno, vull dir que i ell de tant en tant em ve fer una miradeta i fer-me un petonet, i ja està. A més, si vol saber alguna cosa més, vostè té la meva història aquí, segurament.
Sí, sí. La té aquí, sí, davant, jo, i segur que podrà recordar moltes coses.
No, jo voldria saber, voldria que ens expliquessis, Roser, aquesta hepatitis, com la vas agafar? Perquè hi ha moltes...
Bueno, jo com que tenia la pressió tremenda, tremendament alta, el metge que em portava em va fer prendre l'Aldomet, tota la vida me'n recordaré. Però el vaig estar prenent anys. I un bon dia, pues, jo no em trobava bé i tal, i va ser quan la meva filla gran va dir, t'hem de fer una mirada, perquè... i em va fer una anàlisi. I va haver altres amenaces i tal, i llavors diu, ui, i ho van agafar amb interès, perquè em van fer una biòpsia, i aquesta biòpsia deia que si era culpa d'algun component, es diu. Però com que també m'havien operat de la matriu, que això em sembla que el doctor Pros no li havia dit, que em van fer l'histerectomia aquesta, doncs que no fos del quiròfan, alguna cosa. Total, que jo vaig agafar una hepatitis no A, no B. Vull dir que la cosa està així. I llavors ella, quan va saber tot això del doctor Pros, va voler veure com anava tot. I em va acompanyar ella, va voler-ho saber. Li van explicar i va dir que era molt vàlid. I un dia es va trobar amb aquest amic, sí. I quan li va dir, diu, mira, noi, jo només sé que la meva mare, viva! No, però havien passat 3 o 4 anys, viva la teva mare, viva i ben viva i ben... Va per bé, admiradíssim.
És a dir, això, Roser, fas referència a la teva filla, que és hematòloga, que havia fet una conversa amb l'hepatòleg, no? Exacte. I el teu capçalera, que per cert, un col·lega meu, que ningú d'ells creia ni creuen encara amb l'ozó,
no.
I a l'ozó sempre tu expliques que a l'ozó...
No ho explico a tothom.
Perdoneu que m'hi posi, jo sóc l'altra filla, que sóc farmacèutica.
Ah, molt bé.
Sóc la Núria.
Endavant.
Amb tot això, s'ha de reconèixer que després, al cap dels anys, l'han visitat, va anar a veure un metge molt bo, i quan va veure el resultat de l'analítica, li va fer una analítica i tal, encara ara va dir que no es creia el que li havien dit en un principi, el diagnòstic primer. Va dir, és impossible, vostè no podria estar viva. I la meva mare diu, escolti, a veure, que em van mirar molt bé. O sigui, es negava a l'evidència de que estava viva. O sigui, encara ara, després, al cap dels anys, negava això de l'ozono. Suposo que ara ja ha canviat de parer, perquè estic parlant de potser 15 anys enrere, eh? Però vull dir que és increïble que la medicina moltes vegades negui pues, altres vessants de la medicina, no?
Mm-hmm. Doncs Núria Nualar Soldevila és la filla de la pacient que ens acompanya avui, és farmacèutica, filla petita, i també em sembla que vostè s'ha beneficiat en alguns moments dels tractaments.
Jo vinc Pros. Aquí al doctor Pros també.
També, no?
Sí,
o sigui,
sí.
Ha seguit
aquí
la tradició.
Tota la família.
Tota la família, oi? Doncs, sí, sí. Doncs molt bé, parlàvem amb Roser Soldevila, que és la mare, que avui és protagonista per aquest llarg historial.
Jo tinc 82 anys.
82 anys, sí, ho hem comentat abans.
Exacte. Vaig començar amb el doctor Pros als 49.
Déu-n'hi-do, doncs ja fa
però
molt de temps.
Però primer al Curotel i després amb el Hot, aquest famós Hot.
Sí, el Hot és...
Sí,
el Hot, Roser, és un precursor de l'ozó, és a dir, és una variant,
ja. Ja.
El tractament de l'ozó...
Vull venir a dir que són 33 anys que jo estic en mans del doctor Pros.
Recordem que el tractament de l'ozó és la injecció d'aquest...
Bueno, ella t'explicarà, Roser, que...
És una extracció de sang i una reinjecció.
Consisteix en posar ozó, que no és un... No és que injectem ozó directament a la vena, Déu-nos en guard.
No.
És a dir, el que fem és incorporar ozó amb una extracció prèvia de sang que s'ha fet, I llavors és molt bonic perquè veus a les primeres sessions el pacient quan li traiem una sang, com si féssim una sagnia, vaja.
Igual,
doncs
allò,
veus, és, Roser, una sang negra, fosca, no? I llavors a la que ho barregem amb l'ozó, aquesta sang canvia de color, és una sang bonica. És a dir, d'alguna forma, això que explica, Roser, que quan surts de casa, de la consulta, sí, surt, doncs, bueno, com si diguéssim donat, explica sovint una injecció de vitamines. Que, de fet, això és el que generalment sentim, no? El comentari post-tractament és aquest, no? És un increment de la vitalitat.
Sí, però és que la gent et diu, oh, a mi m'han tractat amb ozó o esquena, no cal dir el gran hospital d'aquí, el gran hospital, i no hi he trobat res, i com li feien? Em punxaven directament, que tal, que qual, però escolti'm, jo no hi entenc, però a mi m'ho han fet sempre, sempre, d'una altra manera, mai punxant-te, diguem, fent així, sí que et punxen per treure la sang i torna a entrar aquella sang, jo en dic purificada, o diguem-ne neta.
Sí, Roser, però t'explico, no, això ara, posteriorment, a l'ozó s'utilitza bàsicament en medicina interna, per tractaments, doncs, bueno, com que té una acció bactericida, viricida, fungicida, doncs l'utilitzem precisament doncs, en medicina interna per patologies vinculades amb això que explico, però també té una acció, seguint a medicina interna, a nivell vascular, per millorar doncs, la vascularització, per evitar l'infart, l'angina de pit, un ictus cerebral, i inclús aquelles persones que han patit un ictus, si ens els porten just al sortir de l'hospital i on hi ha doncs, una problemàtica, com vam veure aquí fa poques setmanes. Una senyora, aquí Roser, va vindre, una pacient nostra també, que havia patit un ictus i va vindre acompanyada de la seva filla, no podia caminar, i aquesta senyora, després d'un tractament d'ozona, doncs ha tornat a caminar, fa vida normal, es va enamorar d'un senyor americà, que ara la passeja per tot el món. Això ho va explicar aquí Roser.
Jo també me n'enamoraria d'un senyor americà.
Bé, avui amb Roser Soldevila, de 82 anys, hem parlat de moltes coses ja, però li volem preguntar com es troba ara.
Escolti'm, jo, si li dic la veritat, no em trobo mai bé, però jo sempre estic bé. Jo sempre estic bé.
Ho porta bé, vaja.
I penso que et fa mal avui, Roser. No, no fa mal res. Però, caram, quan poso els peus a terra. Perquè em van operar els peus, perquè van dir que si no me'ls operaven aniria amb cadira de rodes al cap de 2 anys. Però al cap de 2 anys sí que hagués necessitat anar amb cadira de rodes, perquè me'ls havien operat. Sempre he caminat malament, sempre més he patit de peus. És algo, ara tinc una temporadeta molt bona, no sé el per què, però la tinc bona.
Roser, peus, jo voldria aprofitar...
Però cames, sí, cos, tot plegat, tot plegat.
Roser, jo voldria aprofitar perquè, és clar, tu en realitat dius és que no em trobo mai bé, però si no fos per la medicina natural, vaja, no hi series aquí, perquè la quantitat de patologies que tu has patit i la quantitat de coses que t'han arribat a fer, doncs, és, no sé, és com un miracle, no?
Sí, sí, tant.
El fet de sobreviure, poder-se trobar uns dies millor, altres pitjor, ja és un valor, no?
Jo, la veritat és que no em trobo bé, però és que jo penso, com et trobaries si no et fessin tot el que et fan?
No hi series.
Exacte, exacte, ja ho hem dit. És una mostra que la medicina natural, precisament el que no fa són miracles humanament entesos, sinó que ajuda.
Sí que potser és més lenta, diuen la gent, però com que jo fa tants anys que em prenc, ja ha arribat a fer-me efecte, tot
sí,
plegat.
De tota manera...
I em prenc de pastilles, gotetes, boletes, prenc de tot, però jo pues, no crec que hagués pogut anar tirant. I quan algú diu, ai, que la veig bé, i tal, aneu al doctor Pros. Oh, hi ha enviat molta gent, i el doctor Pros, la veritat.
Sí, sí. Ha estat una bona ambaixadora.
Sí, i queden contents, inclús per una criatura... Van quedar molt contents.
Sí.
I francament, no sé com dir-li.
Roser, moltíssimes
gràcies. Jo sóc viva, ho dic sempre, gràcies al doctor Pros. A la coletilla, diem, usó, perquè allà té un personal fabulós, tot ell, i la veritat, jo...
Està molt contenta, vaja, amb l'equip.
No propaganda, dic la veritat.
Doncs molt bé. Roser Soldevila.
No, a mi m'agradaria que la Núria, la teva filla, Núria, que estàs aquí al telèfon, farmacèutica, sí, comentaves que, esclar, el que a vegades sap greu és aquesta indiferència, no?, per part de l'oficialitat.
A veure, dir... no només indiferència, a vegades és que et trobes que van a la contra, no?
Sí. Hostilitat,
i et diuen, tu que tens una carrera... Dic, pues precisament, pues escolta'm. Vull dir, no entenc aquesta barrera que es posen molts professionals de la medicina i que no volen, és que tenen els ulls tapats i no volen, jo no dic que hi creguin o no hi creguin, jo dic, vull dir que estudin, que ho mirin.
Que siguin més oberts, vaja.
El teu testimoni, el vostre testimoni, Núria, a través de la mare, és molt interessant perquè, esclar, estem parlant, té dos filles, que tu ets farmacèutica, la teva germana és...
I la mitjana és biòloga.
Una biòloga i, a més, hi ha una hematòloga a la família.
La gran, que... l'hematòloga.
L'hematòloga i, per tant...
Ara està a l'hospital d'allò, com se diu, del Sagrat Cor, sí, perquè ella perteneix a la Mutua de Terrassa.
I, per tant, ells han viscut la teva, tota la teva vivència
i tant.
Per tant, jo crec que el que no podem fer és tancar els ulls davant d'aquesta evidència. Clar, i el que sempre reclamem és obrir-nos una mica. És a dir, que mentre la medicina no faci ús de tot el que disposa, anirem malament. I d'aquí el gran sofriment, el gran patiment i, sobretot, aquesta cronificació de malalties que sovint combinades la medicina oficial amb la medicina natural, o diria amb la medicina química, amb la medicina natural, podrien aconseguir èxits molt més estables i sense necessitat de tantes intervencions.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Estem d'acord.
Doncs...
L'última cosa.
Sí, endavant.
Jo el 2 d'octubre vaig fer una infecció d'orina que se'm va complicar cap al ronyó, la sang i el cor. Llavors vaig fer un... Com se'n diu d'això? Ai, Déu meu... Una sepsis, no? En dieu una altra cosa? Una sepsis, però...
Una sepsis, sí, sí.
Del ronyó, infecció d'orina...
Va fer una infecció general, una infecció...
Però que me n'anava. Encara ara no m'he refet. I si m'he refet alguna cosa, jo crec que és amb tota aquesta ajuda, perquè tothom em va donar... En aquell moment, a l'hospital, em van donar per morta.
Sí, però...
Sí, no, em van dir que no podia ser i tothom es va mirar. M'hi vaig passar 17 dies i entre UCI i cuidados intensius i després que vam pujar 3 dies a dalt i ja vaig venir cap a casa. Però jo era morta. Llavors em van dir, res del Zono, res de res. Jo me'n vaig anar a casa del Miquel Pros, ja per allà, el doctor, perdó. Però per mi sempre serà el Miquel.
Sí.
Roser...
Home, és que quan parlàvem amb la mare, com que a ella li queia la baba, i jo li donava la raó, perquè la tenia, doncs...
Roser, no obstant, tu has dit una cosa molt... Jo no sé si m'has sentit, però vull dir... Tu has dit una cosa molt important, i és que tota la teva vida... a partir del moment en què et van operar les amígdales, tot el problema que vas tindre de les amígdales amb amigdalitis de repetició...
Sí, a 4 anys.
I d'això va derivar després aquesta valvulopatia en el cor, doncs tot s'inicia. T'ho dic perquè nosaltres aquí a la ràdio parlem sovint de nens i presentem doncs, casuístiques o casos d'amigdalitis de repetició i llavors aquí anem la importància extraordinària que tenen les amígdales amb molts problemes després que derivaran d'una patologia amigdalar. I sovint doncs, fem referència a la importància extraordinària que té la neteja nasal, és a dir, les cavitats nasals, amb les amígdales, amb tot el tema...
Amb el Quinton.
Sí. Doncs imagina't que un problema, una cosa tan a priori, tan tonta, tan petitona, com pot ser una amigdalitis, que a tu realment t'ha amargat la vida.
Sí.
Doncs avui hem parlat amb Roser Soldevila Oliu, que és una jove d'esperit de 82 anys que porta, vaja, més de 30 anys visitant-se amb el doctor.
Llargament, sí.
33.
Sí.
I gràcies pel seu testimoni. En els últims minuts recordem als oients que sempre, avui tenen menys temps, però també poden fer-ho, poden participar trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772, per dir la vostra, especialment si heu tingut algun problema de fetge o de ronyó, com els que ens ha estat explicant. dedicant, entre molts altres, Roser Soldevila. Doctor Pros, alguna cosa més per anar acabant?
Bueno, no sé, és que amb la Roser Soldevila pràcticament podríem haver-nos passejat per tota la patologia mèdica, perquè, sí, de fet, ho ha tingut quasi bé tot, no? Doncs, evidentment, a mi el que m'interessaria és recalcar, doncs, això, no? Que ja tenim tractaments en medicina natural que són tractaments molt vàlids, que jo crec que s'haurien d'incorporar a l'oficialitat, però que per raons X, doncs, això no és possible. I llavors, doncs, bueno, esclar, la gent han de passar per la nostra consulta. Et pregunten, i escolti, doctor, i això no està dins de la Seguretat Social? O, clar, si la Seguretat Social no ho contempla, doncs, clar, no hi és. I llavors,
no existeix.
No existeix.
Moltes gràcies, Roser Soldevila, i també gràcies a la seva filla, Núria Nualart, per haver-nos acompanyat. Molt bon dia i fins una propera ocasió.
Bon dia.
Felicitats
bon dia,
per,
gràcies,
per la feina feta. Adéu, adéu, que vagi
adéu,
bé. Bé, doncs, després de parlar amb Roser Soldevila, que ens ha acompanyat per raons físiques, no era possible que vingués aquí, però des de l'altra banda del fil telefònic, no sé si vol comentar alguna cosa com a conclusió, doctor Pros.
Bueno, no, agrair el testimoni de la Roser, perquè doncs, jo sé que ella tenia una gran simpatia cap a la meva família, els meus pares, i també jo tinc que recordar que el meu pare va ser víctima, igual que la Roser. El que passa a la Roser, li varen, va patir una hepatitis, probablement conseqüència d'un medicament, i el meu pare, amb una cirurgia ocular, li van transmetre el virus de l'hepatitis C, i anys més tard també va patir doncs una hepatopatia greu que també estava naturalment desahuciat, i això ho va superar gràcies també a una ozonoteràpia. Se li van fer ozono i va sobreviure. I va morir del que ningú esperava. Va morir per culpa d'una situació de la mare. La mare la van operar d'una cirurgia de cataratas que no ho tenien que haver fet mai, i en aquesta cirurgia, perquè va ser ell el que va animar a operar-se, l'altre ull hi veia molt bé, aquesta cirurgia es va fer malament, li van posar més anestèsia probablement que la que tocava, la van portar a operar, el meu germà i jo, va sortir de l'operació fantàstica, la vam deixar a casa per recuperar i no es va aixecar mai més del llit. És a dir, va ser un efecte secundari de l'anestèsia, precisament. Uh-huh. El meu pare, al veure aquesta situació, es va deprimir i va morir d'una depre.
En definitiva, que la medicina natural pot resoldre qualsevol problema de salut, això ho anem veient amb cada...
No, escolta, això és que és tan flagrant, no? I, a més, amb situacions realment complexes,
I, a més, que són alternatives bones a cirurgies, com vostè diu, sovint innecessàries, o a medicació química innecessària, que de seguida posem des de les persones quan són nens, ja.
Sí, jo crec que si la medicina natural no entra a la facultat, doncs ho tenim cru. Potser la situació és curiosa, però la situació aquesta de crisi actual, doncs, porta que la gent també, i la gent que està una mica farsa, això també s'ha de dir, és a dir, la gent comença a estar una mica ja saturats de tanta química, veuen que les coses es cronifiquen, que no troben la solució que ells busquen, i això fa que per un cantó sigui crisi o sigui impotència davant de la dificultat de trobar solucions, cada vegada van a buscar doncs el remei a la medicina natural.
Recordem que el doctor Pros té la consulta al carrer Muntaner 551 de Barcelona, a prop de la plaça Bonanova, i el telèfon del seu gabinet mèdic és el 93 212 1504. 93 212 1504. El doctor Pros han trucat, com ens ha dit avui Roser Soldevila, moltes persones, i molts se senten, com ell ens ha dit, salvats, que sobreviuen gràcies a la medicina natural.
Sí, perquè a vegades quan sents aquest testimoni, doncs dius, és que la medicina natural, clar, quan hi ha un està desesperat, diu, m'ha fet un miracle, no ha fet un miracle. És la medicina, jo diria, sempre dic, és la medicina del sentit comú. I això crec que és el primer que hauríem d'utilitzar, i si la medicina natural no funciona, llavors buscar alternatives en l'oficialitat.
Mm-hmm. Per cert, que ja ens ho ha dit ella, no es fan miracles, ella continua tenint problemes, però està sobrevivint gràcies a això. Gràcies, doctor Miquel Pros. També recordem que hi ha la consulta els dissabtes a Solius, per als oients de les comarques de Girona, enmig de la natura. Pels qui vulguin també posar-se en contacte amb el 212-1504 amb el 93 davant. Gràcies, doctor Pros. Fins dimecres.
A vosaltres, Ignasi.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Has vist quina marxa que porten el Canòlic Music?
I tots els concerts són gratuïts.
Fes una ullada al web canolicmusic.com. Ens podem acreditar i donar a conèixer el nostre grup de música. Dormirem al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria i farem nous amics.
Eucaristia amb 70 cantants de gospel i el cor dels petits cantors lliures? Nosaltres també venim.
L'1 de juny, Canòlic Music, el primer festival de música cristiana d'Andorra.
El que és intel·ligent és comprar Hipercor.
I estalviar-te la meitat és hipermillor.
Per una compra superior a 10 euros en gelats i congelats, excepte dietètics, bonificació del 50%.
Bescanvia les teves bonificacions en qualsevol compra presencial superior a 45 euros del 30 de maig al 12 de juny.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
La guanyadora del llibre que hem sortejat avui, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, editat per Herder, és Anna Villa Martínez, de Sabadell. Anna Villa Martínez, entre les persones que han trucat, és la guanyadora d'aquest llibre que hem sortejat avui, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl, editat per Herder. Felicitats a Anna Villa. Acabem avui explicant-vos que demà és la festa del Beat Pere Tarrés, tot i que el culte no és universal, sinó diocesà, a Barcelona, en aquest cas, que és on va morir, doncs a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. És un bon dia pels qui vulgueu anar a venerar les despulles d'aquest metge i sacerdot exemplar, el Beat Pere Tarrés. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.